Ràdio Estel.
Per fi arriba l'estiu. Omplirem les terrasses amb distància. Tornarem a gaudir dels parcs a les hores de menys calor. Ens ficarem un altre cop a l'aigua per refrescar-nos amb protecció. Aquest estiu tria salut. Evita les hores de més calor i hidrata't sovint. Posa't la mascareta, renta't les mans i mantingues la distància. Si et trobes malament o tens símptomes de la Covid-19, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Després d'un any llarg i dur, és moment de descansar. Per això, durant l'agost, l'equip d'atenció telefònica de Laboratorios Maen prendrà les seves merescudes vacances. Si necessites algun complement o consell de Laboratorios Maen, entra al web laboratoriosmaen.es. El nostre equip web continua preparat per atendre't. A laboratoriosmaen.es podràs fer les teves comandes fàcilment i també consultar els teus dubtes sobre salut natural. Recorda, entra al web oficial de Laboratorios Maen i sol·licita aquí els teus complements alimentaris durant el mes d'agost. Des de Laboratorios Maen et desitgem felices vacances.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits, de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens plau de retrobar-los un diumenge més, fidels a aquesta cita radiofònica setmanal que tenen a través de Ràdio Estel el programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest diumenge és, litúrgicament parlant, el 19 de durant l'any. Anem a escoltar i comentar les lectures i ho farem amb el nostre convidat d'avui, mossèn Ignasi Navarri, que és vicari general del bisbat d'Urgell i rector de la parròquia de Santot, catedral de la Seu d'Urgell. Aquí saludem. Gràcies per haver acceptat la invitació a participar al programa.
Moltes gràcies d'estar aquí una vegada més i poder oferir aquesta humil col·laboració.
Molt bé. Recordem, doncs, als oients que la locució de les lectures va a càrrec de la Cristina Orduña. La producció i la taula de control la porta l'Àlex Alsina. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta el programa. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol 19.
En aquells dies, Elies arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu, i passà la nit en una cova. El Senyor li va fer sentir la seva paraula i li digué: «Surt fora i estiga't a la muntanya, a la presència del Senyor que ara mateix passarà». Llavors vingué una ventada tan forta que esberlava les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc no hi era. Després vingué el foc i el Senyor tampoc no era en el foc. Finalment vingué el so d'un aire suau. Així que Elies, al sentir, es cobrí la cara amb el mantell, sortí a fora i es quedà a l'entrada de la cova.
El profeta Elies arriba a la muntanya de l'Horeb, allí on Déu havia fet aliança amb Moisès. Aquí Elies experimentarà la presència del Senyor en l'aire suau. Mossèn Ignasi, què els suggereix litúrgicament aquesta lectura? Quin missatge té per a nosaltres?
Enté molt de missatge aquesta lectura, eh? Tot i ser un text de mils d'anys, 2.000 molt llargs. Elies és un profeta guerrer, és un profeta lluitador, és un profeta que potser s'hauria identificat més en descobrir la presència de Déu tant en l'huracà violent com en el terratrèmol fort. I Déu li dona una lliçó. Déu és en la brisa suau, en el remor del silenci. Allí és on hi apareix la presència de Déu. Per tant, quina lliçó pràctica per mi i que podria compartir? Doncs que el nostre Déu és imprevisible. Els seus camins no són els nostres camins. Els seus pensaments no són els nostres pensaments. I per tant, i avui aquesta capacitat de deixar-nos sorprendre, em sembla que és una mica... N'estem mancats d'això. Potser perquè ho calculem tot, ho volem preveure tot, ho volem tenir tot programat. Llavors, això amb el nostre Déu no funciona. No ha funcionat mai, ni funciona ni funcionarà així. El nostre Déu és imprevisible. I llavors, per tant, sobretot el que hem de tenir és l'actitud obedient del profeta. Aquesta sí. I si tenim aquesta actitud obedient, la descobrirem, la presència de Déu. Però pretendre que Déu actuarà o es farà present com nosaltres pensem i al moment que volem, això sovint ens frustrarà.
També sovint sembla que aquest és l'esquema, per dir-ho d'alguna manera, que nosaltres ens fem de Déu, que volem que ens atengui sempre que tenim necessitats, que ja està bé, sí. Ja està bé també demanar-les, però aquesta actitud del profeta potser, com vostè diu, imitar-la, no? De dir, a veure, esperem, recolzem-nos plenament el Senyor, això ens faltaria en la nostra vida quotidiana, què creu?
Sí, per això que hem dit, perquè ens sembla que tot ha de ser una mica com ho tenim pensat. I la vida no ho és així, no. Ningú havíem pensat que aquest any 2020 viuríem el que estem vivint. No. I és, i esperem que acabi. I la vida espiritual és posar-se molt en mans de Déu i posar-hi la confiança. La primera lectura prepara l'Evangeli, a l'Evangeli també. Per això és una crida a que la nostra fe en Déu vagi sent cada vegada més adulta, vagi sent basada en la confiança. Aquesta actitud de rezo, obtinc, demano i... Aquesta ens pot frustrar.
Això és com com negociar amb Déu, no?
Hi ha el perill, sí, d'aplicar les categories nostres a Déu. I, per tant, aprenguem-ne, sí. I si no s'està molt atent, doncs a la brisa suau, llavors no descobriràs la presència de Déu. És tota una actitud per saber veure la presència de Déu en un detall, veure la presència de Déu en tantes accions discretes, senzilles. La manera d'actuar de Déu és sempre una manera d'actuar molt humil, però això només els humils i els senzills l'entenen. I els savis i els entesos, doncs no. Per tant, és un bon exemple aquest. I això pel profeta Elies, que és un profeta que és fort, és un profeta valent, és un profeta que fuig, és un profeta que lluita... I aquesta lliçó, per ell, li és una gran lliçó, com per nosaltres també.
Bé, doncs, li sembla que passem ja a escoltar la segona lectura?
Potser sí.
Sí?
Sí.
Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 9.
Germans, us asseguro per Crist que dic la veritat, que no menteixo. La meva consciència, guiada per l'Esperit Sant, n'és també testimoni. Sento una gran tristesa i un dolor constant al fons del cor. Tant de bo fos jo proscrit del Crist en lloc dels meus germans, el poble del meu llinatge. Com a israelites, és d'ells la gràcia de fills, la glòria de la presència de Déu, les aliances, la llei, el culte i les promeses. Són d'ells també els patriarques i, finalment, com a home, ha sortit d'ells el Crist, que és Déu per damunt de tot. Sigui beneït per sempre. Amén.
Pau segueix en aquests versets el tema de quelcom que el preocupa molt: la sort que espera el poble d'Israel. I reconeix amb afecte un llistat de dons que continuen tenint els jueus com a hereus de les promeses de l'Antic Testament. Bé, doncs, mossèn Ignasi, què diria d'aquesta lectura?
Jo el primer que subratllaria és el gran amor que Sant Pau té pel seu poble. I amb quin zel veu i voldria, com el poble de l'Aliança, com el poble d'Israel, descobrís el Messies esperat. Aquí hi ha un tema molt important. Nosaltres, amb els jueus, el papa Joan Pau II sempre deia: són els nostres germans grans. Potser molt d'acord tampoc no hi estan tots amb dir els nostres germans grans. Potser són els nostres pares en la fe. L'Antic Testament és comú a tots. Sant Pau voldria que tots aquests dons que tenim, i nosaltres ho hem de reconèixer, que en tenim molts dels seus dons. Tenim la institució, nosaltres el diumenge, ells el sàbat. Tenim la gran importància de la paraula de Déu i de la veneració de la paraula de Déu. Tot això també ho tenim d'ells. Tenim d'ells les grans festes nosaltres, perquè hi hem donat amb Jesucrist la plenitud del cristocentrisme, la dimensió del fill de Déu, però Pentecostès, Pasqua. Per tant, tenim tots els salms, tenim tot un patrimoni amb el poble jueu, amb el poble de l'Aliança, que és molt. Ells estan esperant la vinguda del Messies. Sant Pau ja voldria que aquesta ja l'haguessin reconegut més. Per tant, què ens pot fer pensar aquí? Aquesta lectura, jo què en diria? Que estiméssim molt el poble d'Israel, que fins i tot pelegrinant-hi, que hi anéssim. Tenim els nostres orígens comuns, tenim molt el que ens uneix. I el Concili Vaticà II, en aquella Constitució, la Declaració Dogmàtica, hi va insistir molt, relacions amb les religions no cristianes. No pensar que nosaltres sols, vull dir, Antic Testament i Nou Testament, és molt el que ens uneix. I admirem aquesta actitud de Sant Pau per tenir aquest zel per aquells que encara no han acabat de descobrir en Jesucrist la plenitud. Jo em quedaria amb aquesta idea bastant.
El poble de Déu cristià, potser no hi pensem molt en aquesta germandat que hi ha d'haver, per el que vostè acaba d'explicar, amb el poble jueu. Potser no hi pensem gaire, potser els tenim com molt lluny. Faltaria algun lligam amb ells que estigués al nostre abast? Clar, primer que hauria d'haver segurament seria presència de jueus prop nostre. Això al nostre país potser no se'n dona tant, altres països, Estats Units o tantíssims, no?
Sí.
Que hi ha presència de jueus, però per part nostra, vostè què ens convidaria a fer?
Jo em sembla que si agafem amb molt amor la lectura, la meditació de la paraula de Déu, de l'Antic i del Nou Testament, aprofitant oportunitats que es poden oferir a parroquis, profunditzant la paraula de Déu, ja és anar-nos atensant tots conjuntament. Després també, quan hi ha hagut aquestes oportunitats, pelegrinar també aquestes lectures d'aquest diumenge i del diumenge que ve que escoltarem, parlen d'aquesta gran universalitat de l'Església. Mm. Pensar que el nostre Déu és més gran i, per tant, pel nostre Déu no hi ha estrangers. I, per tant, nosaltres estem aquí, però venim d'un passat i sentim-lo molt nostre, aquest passat. Ens hem de sentir o germans grans amb el poble d'Israel o, un pas més, els nostres pares en la fe.
Sí.
Jo em sembla que aquest és un gran missatge que ens dona Sant Pau, i estima molt el zel pel nostre poble. Mm-hmm. Aquest desig de que tothom descobreixi en Jesús el camí, la veritat i la vida. Que descobreixi en Jesús la plenitud, el rostre de Déu. Imitem-lo. Jo m'agradaria que ens quedés aquesta inquietud que té Sant Pau pel seu poble, mm-hmm. pels seus germans.
Mm-hmm. Està bé. Doncs la recollim. Ha estat molt interessant. Mossèn Ignasi, proposo que ja passem a escoltar l'Evangeli,
sí.
Però abans seria el moment de recordar als nostres oients que estem comentant les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, el 19 de durant l'any. I ho estem fent amb mossèn Ignasi Navarri, que és vicari general del Bisbat d'Urgell i rector de la parròquia de Sant Tot, catedral de la Seu d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli és de Sant Mateu i del capítol 14.
En aquells dies, quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca i avançar-se-li cap a l'altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre, era encara allà tot sol. La barca ja s'havia allunyat bon tros de terra, però les ones la destorbaven d'avançar perquè el vent era contrari. Passades les 3 de la matinada, Jesús hi anà caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren, s'esveraren pensant que era un fantasma i cridaren de por. Però Jesús els digué de seguida, «No tingueu por, que sóc jo». Pere li digué, «Senyor, si sou vos, maneu-me que vingui caminant sobre l'aigua». Jesús contestà, «Ja pots venir?». Pere baixà de la barca i es posà a caminar sobre l'aigua i anar on era Jesús. Però, en adonar-se del vent que feia, s'acovardí i començà a enfonsar-se. Llavors cridà, «Senyor, salveu-me!». A l'instant, Jesús li donà la mà i li digué, «Quina poca fe! Per què dubtaves?». I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els que eren a la barca es prosternaren i deien, «Realment, sou fill de Déu».
Després del miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos, Jesús es retira a la muntanya tot sol per pregar i els deixebles marxen en la barca cap al llac. I, mossèn Ignasi, ja hem escoltat les peripècies que hi passaren. Quins moments. Què diria, doncs?
Bueno, sobretot aquí també hi ha l'actitud de Jesús que també, i no també, fonamentalment hem d'imitar, perdó, i la de Pere. Fixem-nos com Jesús diu que es va retirar a pregar i llarga estona. Em sembla que ha dit tota la nit, no? O no? Sí, es va retirar a pregar. Jesús, això d'aquí, ho veiem sempre. Jesús...
Al vespre era encara allà, sí. Tot sol, sí.
Aquesta pregària de Jesús, que no és per desentendre's de la situació, no. Jesús té necessitat, tot i ser el fill de Déu, té necessitat d'estar molt unit a Déu Pare, per tal de poder dur a terme la missió en aquest món. Nosaltres aprenguem-ho, ara estem en un temps també més propici, tenim més temps, dedicar més temps a l'oració. Mare Teresa de Calcuta, quan li anava alguna religiosa a dir-li que estava molt ocupada amb el que tenia, sí, i com ho podia fer, per allò, sempre li deia, afegeixi una hora d'adoració. Quan li deies que tinc això, tinc això, tinc això, ella ho escoltava i li, de consell li deia, a tot aquest horari que té, afegeixi una hora més d'adoració. Llavors quedava parada, perquè si precisament l'anava a dir que ja estava. Perquè llavors, potser allí veuria que el que feia doncs, potser no caldria tant temps i apuntarà aquesta. Aquesta, per una banda, una lliçó. Dediquem temps a l'oració, perquè ens il·luminarà. Després aquí, en Pere, també hi veiem aquesta actitud de la nostra fe que també ha d'anar creixent i ha d'anar sent cada vegada més madura i ha d'anar sent cada vegada més basada en la confiança. Aquest mar agitat és la vida. És la vida i aquesta barca, doncs, es pot pensar perfectament que és l'Església. I, per tant, l'Església es veu agitada per l'amenaça de fora del mar, de les adversitats, de les contrarietats, de les ideologies i de tot, i també des de dintre, també per la poca fe, per la falta de confiança, per la falta d'esperança. Llavors, en la figura de Pere, que és tot valent i que sí, també li falta aquella confiança. La mínima també s'espanta. Què en diria d'aquí? Que si tenim por, si no tenim i creixem en confiança en el Senyor, sempre ens anirà paralitzant una mica. I dubtarem. I no avançarem. Això és el que... I quina aplicació concreta podria tenir? Nosaltres sense els sagraments de l'Església. Perquè aquí Pere ho soluciona quan pot tocar Jesús. Al moment que Pere ja pot abraçar-se o donar la mà a Jesús, llavors ja està. Nosaltres anem a Jesús. Si no anem a Jesús, tindrem por. Veurem dificultats, tant si són com si no hi són. Tindrem por, potser ens la farem nosaltres. Però si anem a Jesús, si nosaltres anem als sagraments, si nosaltres anem a la missa, si nosaltres anem a la direcció espiritual, si nosaltres anem a la lectura de la paraula de Déu, si nosaltres anem a les estones d'oració que he dit, si nosaltres ens atencem a Jesús amb una vida de pietat, si nosaltres ens atencem a Jesús amb les obres de caritat, si nosaltres caminarem per les aigües, caminarem per les dificultats, caminarem sense por i tindrem confiança. Però sobretot, això sí, anem a Jesús. Si no anem a Jesús, tindrem por. I la por ens paralitzarà i no avançarem. Jo això és el que diria.
Podríem dir que potser no anem a Jesús tant com caldria, òbviament, però quina actitud ens manca per cercar-lo sempre a la nostra vida? Vostè parla de que anem, per tant, potser hi ha alguna llacuna, quelcom per resoldre, que no anem prou a Jesús i tenim por i ens fiem més de la por que anar a Jesús. Què passa aquí?
Jo he indicat aquests punts concrets que em sembla. La missa dominical, és un anar a Jesús. S'escolta la seva paraula. Ens alimenta espiritualment, setmana a setmana, encara entremig hi ha altres sagraments. El sagrament del perdó és un sagrament que augmenta la nostra confiança en Déu. És un sagrament que ens fa perdre la por. I la lectura de la paraula de Déu, ho hem dit, d'aquest gran patrimoni que ens han deixat els germans jueus, els germans grans... Llegim la paraula de Déu. Jesús resava amb els salms. Mirem els salms. Sobretot anar a Jesús, perquè si la nostra fe no és prou adulta, la fe la vivim en un mar, no la vivim en un aquari d'aigües tranquil·les. I la fe es posa en qüestió a la mateixa família. I la fe es posa en qüestió amb un mateix quan et venen els dubtes i et ve la incredulitat. La fe es posa a prova a l'ambient de treball. La fe es posa a prova fins i tot entre els mateixos grups d'església de vegades que hi ha algú que no pensa. I ja no parlem ara del món i de ja he dit coses ben concretes. I si la nostra fe no va sent cada vegada una mica més adulta, i adulta vull dir confiada, perquè això és la fe és confiança, confiança posada en Déu, i llavors de la confiança en Déu en neix la confiança amb els altres i en un mateix. I quan no hi ha prou la confiança en Déu, en el fons, no és ni en els altres ni en un mateix. I llavors, quan un no té confiança en un mateix, quina és l'actitud? Pues tancat. Por i veure doncs, fantasmes, veure coses. Per tant, jo sí que aquesta crida me la faig a mi, anar a Jesús i retirar-nos amb ell i endavant, i endavant. De la seva mà no caurem i amb les, de la seva mà arribarem.
També rebríem una bona interpel·lació si demanessin als altres cristians que estan vora nostra, amb els que ens trobem els diumenges a l'Eucaristia, tu com vas a Jesús? Com vius Jesús? Potser també seria un ajut, no?
Sí, clar, per això és tan important la missa dominical, perquè allí compartim la fe. Clar que la missa encara queda una mica... No acabem de passar a escoltar el testimoni de l'altre, però almenys ja ens veiem, cantem junts, responem junts i ja ens sentim més junts com a comunitat. Ara, aquestes trobades per compartir més la fe, aquestes sí, serien interessants, sí, enriquidores, sí.
Clar.
Entre el jovent potser ho fa més, això. També potser en té un punt més de necessitat, escoltar testimonis.
Sí.
Jo crec que el Papa Pau VI del món d'avui seguirà els mestres si són testimonis, no perquè siguin mestres.
Perquè a través d'aquests testimonis, ben segur que rebrem una llum per al nostre comportament, per la nostra actitud de vida, pel nostre estil de vida cristiana, per tantíssimes coses. Potser no ens ho hem de deixar de banda, sinó plantejar-nos seriosament qui no ho faci, esclar, d'escoltar aquest testimoni dels altres, que diu vostè, no?
I és llibre des de Sants, aquests dies mateix, Sant Maximilià Kolbe, aquests dies acabem de veure, Sant Edith Stein, tots aquests sants, i és les vides dels sants. Els sants també han digut passar, no han digut, no, segur. Tots han tingut aquell gran moment de por, aquell gran moment de dubte, aquell gran moment de veure que estava embravida la mar de les situacions en les que ells anaven construint aquesta obra. Quan Sant Joan Bosco, ho té tot advers en aquell moment on vol fer néixer la seva institució. I tots els sants s'han trobat en uns moments molt adversos que precisament han volgut transformar. Llavors, com ho han fet? No deixant mai aquesta gran confiança en Déu. Donats de la mà de Déu i han arribat al final a la seva obra.
Aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia del diumenge 19 de durant l'any, i ho hem fet gràcies a mossèn Ignasi Navarri. Hem d'agrair-li, mossèn Ignasi, doncs, la seva col·laboració. I és més, si li sembla bé, el convidaríem diumenge vinent també perquè ens comenti la paraula de Déu. Li
va bé? Moltes gràcies, sí? Sempre és un plaer, sí.
Molt bé.
Gràcies.
Doncs, hem d'agrair també la conducció tècnica que ha dut a terme el nostre company Àlex Alsina. També dir-los que esperem els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. De debò que agraïm molt de rebre'ls, també per intentar millorar en el que sigui possible. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic, que és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Vostès, sisplau, continuen en la sintonia de Ràdio Estel. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació.